Dimecres, temps ja d'actualitat política, el sempre amb tu, temps de portaveus, calentant motors per la festa major avui, amb Joan Font i Gemma Margalef. Què tal, regidors, com estan? Benvinguts i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno, preparats per la Candelera o...?
Preparadíssims.
Preparats, preparats, sí.
I amb pedres a les butxaques ens tocarà...
Diuen, la previsió és que sí.
Ara parlarem de la festa major, deixem pels darrers minuts. Abans, però, com sempre, volem fer un cop d'ull a l'actualitat del nostre municipi. I justament entremig de dos plens, perquè demà tenim ple l'Ajuntament, ara en parlarem del que es preveu, ja ens ho van avançar ara fa uns dies doncs, l'alcalde Jordi Gasena i també el primer tinent d'alcalde Antonio Espuny en aquest mateix espai, al temps de portaveus, però primer els hi vull fer referència al plenari que va tindre lloc este mes de gener per desestimar una al·legació presentada per l'Associació de Vecinos Las Tres Calas referent a l'estat de la urbanització o de les demandes que fan un grup de veïns de la urbanització respecte doncs, a l'asfaltat, al clavegueram, etc. Una al·legació que no es corresponia amb les que es poden presentar en relació doncs, a un pressupost municipal, no tenia un caràcter tècnic i que per tant es va acabar desestimant per part de l'equip de govern, Esquerra Republicana Compromís per la Cala, també de Plataforma Calera i també l'abstenció del PDeCAT. Tot i això, evidentment, hi va haver una mica de debat sobre el fons d'aquesta al·legació, d'aquest escrit, que al final podria haver estat una moció, més que una al·legació, perquè evidentment no corresponia per caràcter tècnic. Una mica, expliqui'ns el fons de la qüestió, no? Els temes que en aquest cas, aquest grup de veïns en concret, doncs reclamava a l'al·legació.
Bé, primer parlarem del contingut del ple, després entrarem amb un tema més profund que és la problemàtica que hi ha en les urbanitzacions en general i en concret la de Tres Cales, no? A veure, aquí aquesta persona legítimament va presentar una sèrie, va fer una descripció i una planificació d'un finançament de totes les obres respecte a la pavimentació dels carrers, la reparació de carrers i la posada en funcionament del sistema de clavegueram, inclòs el sistema d'aigua potable en la xarxa elèctrica de Tres Cales, és a dir, va fer una exposició de fets, que després entrarem en algunes exposicions d'estos fets. Clar, això, com que s'havia aprovat ja inicialment el pressupost del 2019, sempre està en exposició pública per presentar al·legacions. Però clar, des del punt de vista jurídic, tècnic, i així ens vam basar amb l'informe d'intervenció, únicament se podien presentar reclamacions en un pressupost pues, emparant-se en l'article 170 del Real Decret Llei del 2/2004 del 5 de març en tres supòsits. Un supòsit és que per a què s'hi pugui acceptar una reclamació al pressupost és perquè la seva elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que estableix aquesta llei. Un segon supòsit perquè se pot ometre el crèdit necessari per complimentar obligacions exigibles a l'entitat local en virtut d'un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. I un tercer supòsit és perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o bé d'aquest respecte a les necessitats per al qual estigui previst. Llavors, com que d'aquests tres supòsits que contempla aquesta llei no s'emparava les reclamacions o les al·legacions que havia presentat aquesta persona, pues, se va desestimar des d'aquest punt. L'altra cosa és el fons de la qüestió, no? De tot el que planteja. Per exemple, dintre de les seves exposicions, que va fer diverses exposicions, pues, ell manifesta, pues, entrant ja en el contingut del pressupost, que això seria un contingut més aviat polític, per això les forces que estem representades a l'Ajuntament sí que podem presentar al·legacions en temps i forma abans durant l'aprovació inicial i després l'equip de govern pues, les pot acceptar o no les pot acceptar, però no hi ha una exposició pública en el fons. No? Per exemple, entra en algunes coses, diu que, bueno, que una forma de fer, com que s'està dient que, pues, que la situació econòmica i financera de l'Ajuntament pues, és dolenta, aunque s'està millorant a poc a poc, pues, diu, bueno, escolta, diu, de lo que cobren tots els òrgans de govern, que ho han mirat al pressupost, segur que va tindre accés al contingut de les xifres del pressupost, diu, el 40% se podia descomptar quan se va aprovar els nous sous de tots els membres de l'equip de govern, com els de l'oposició, una reducció respecte a l'anterior equip de govern del 35%. Ell diu, bueno, pues reduïm el 40% del que cobren ara i aquests 87.000 euros, que serà el 40% del que està pressupostat, que són 218.000 euros, pues anirien a finançar les obres d'escales, que siguin els 87. Bueno, clar, bueno, suposant que això sigui respectable, i Sant Jordi i Calafat i Marina Sant, o sigui, alega això, no? Vull dir, quan ja s'ha fet l'esforç a la legislatura de reduir un 35% els costos, com que diu, oh, és que, com que la gent que està a l'Ajuntament també té un altre ofici, bueno, al final pues tindrien que vindre aquí i fer-ho gratuïtament en benefici de tres cales. Això, pues, si una persona considera que no té que cobrar, pues, ho diu i no cobra, però no exclusivament això. O sigui, tot és discutible. I després també diu que de les festes, que hi ha un pressupost tal, tenen que traure 100.000, perquè considera que 264.000 100.000 euros són massa festes. Vull dir, les festes se fan per tothom. Per cert, el programa de festes enguany ha contemplat una cosa per a mi positiva, que és posar un autobús per aquest gent se pugui desplaçar i no agafar el cotxe. Per tant, la festa se fa per tothom i per tant considero que aquestes festes engloben no solament la Candelera sinó totes que han a l'any. Per tant, ell diu reduir 100.000 euros, vull dir quasi un 45%, no? O bé diu que la finançació de l'esport al nostre poble és excessiu, vull dir, com que és excessiu, doncs hi ha que traure i anar cap allà. A veure, això tot és discutible i per tant, si hagués sigut un partit polític i això hagués entrat dintre en temps i forma, doncs jo aquestes esmenes no les hagués acceptat. Les hagués respectat, però no les hagués acceptat perquè no té fonament. Ara bé, l'altra cosa és quin model té que seguir l'Ajuntament per manteniment dels serveis bàsics a les urbanitzacions. No a una urbanització, sinó a les urbanitzacions. I aquí seria un model per discutir les diferents forces polítiques quin model posa damunt de la taula perquè puguin funcionar millor independentment de l'estat de la situació econòmica financera que té l'Ajuntament. Jo vaig ser alcalde i per tant vaig presentar un model al seu moment i era que el 50% de l'IBI que se recaudava a les urbanitzacions, Sant Jordi, Calafat i Tres Cales i Roques Dorades, perquè Maria Sant Jordi encara no existia, se destinaven al manteniment dels serveis públics, dels serveis, és a dir, de l'enllumenat, de les vies públiques, de les zones verdes, etc. I això ho gestionava una comissió mixta formada per representants de veïns legítimament representats, perquè va haver unes votacions en tota la urbanització, tant els que vivien aquí com els que tenien com a segona residència, i amb això gestionàvem i fèiem públic el que es destinava del 50% que se recaudava de l'IBI. L'altre 50%, era el que la policia la paguem entre tots, per tant, estava inclòs la policia, l'ambulància, etc etc. Però hi havia un 50% de l'IBI, de lo que se recaudava, que anava directament a gestionar amb una comissió mixta formada per veïns i per representant de l'Ajuntament. Això és un model. L'altre model és que directament des de l'Ajuntament gestiona pues, tot el que és el manteniment de les urbanitzacions. Això seria un altre punt a debatre. Per tant, és un tema delicat. Pensem que la urbanització Tres Cales és una de les més grans que hi ha en la primera fase d'Espanya, quasi té 55 quilòmetres de carrers, però també pensem que també hi ha altres urbanitzacions com Escalafat i per tant el tracte no pot ser diferenciat. Pot ser una està més ben cuidada, l'altra pot estar més descuidada i per tant hauria que planificar de quina manera l'Ajuntament se pot involucrar amb el manteniment just d'unes urbanitzacions que són històriques, no? I que després, evidentment, tenen unes mancances com és el clavegram, que després si vols ni
parlem. Sí, ara en parlarem després perquè també hi ha novetats en aquesta qüestió.
Primer volia fer aquesta exposició, sí. Vull dir que és un debat profund, que cada grup polític pot tindre un model de poder atendre les demandes des de més, però jo sempre he dit que l'Ajuntament ha de tindre un interlocutor vàlid, legítimament representat per votació directa dels veïns, no una persona que representa a 4 o 5 o 20 veïns, sinó una votació directament per poder l'Ajuntament tractar els temes i formar primerament una gestora perquè després hi hagi unes votacions de tota l'organització, de tots els propietaris de l'organització, que puguin escollir els seus representants. Un president, un tresorer, un vocal, un secretari, i després formar una comissió mixta de treball que estigui reunir cada cert temps per anar planificant el pressupost de l'any vigent.
En aquest sentit, en aquesta al·legació es parlava d'això, de manca de manteniment, tot i que des del govern s'explica que en aquests anys s'han fet inversions en millores al ferm, en diversos carrers de l'urbanització. També hi ha una brigada d'urbanitzacions dedicada al treball de neteja, però evidentment justament és això. És l'extensió, el que entenc, bé, que evidentment té una dificultat. No?
Dins d'aquest model que t'estava dient, una cosa és fer el manteniment, que pot sortir dels impostos que cobra l'Ajuntament, el 50%, i l'altre és fer inversions. Jo crec i penso que té que ser així, com que és una urbanització gran i les urbanitzacions són segones residències, en principi, principalment són segones residències, a part del que l'Ajuntament pugui fer l'esforç econòmic d'una forma directa, crec que quan s'ha de fer una inversió important de carrers hi ha unes contribucions especials. És a dir, això vol dir que l'Ajuntament pot aportar el 50% d'asfaltar un carrer, d'asfaltar, doncs, per exemple, mira, aquests carrers estan malament i el pressupost d'aquests carrers són 300.000 euros. Doncs, bueno, podem acordar amb aquesta gestora o amb aquesta representació de veïns, doncs, que l'Ajuntament en un any, doncs, aportarà el 50% del cost de la inversió i els altres 50% en contribució especial els veïns de la pròpia urbanització. Això és un sistema. Vull dir que ara, l'important és planificar bé a través d'una representació de veïns legalment establerts i que haguem votacions perquè l'Ajuntament sàpiga en qui, jurídicament parlant, se pot entendre i poder financiar el que és manteniment i conservació de la pròpia entitat.
Bé, jo voldria fer un incís també a el que ha dit Joan. Crec que puc parlar en primera persona, ja que porto 21 anys vivint a l'urbanització de Tres Cales. He vist com aquesta urbanització ha tingut un deteriorament progressiu. Han hagut governs pues, que no ho han deixat de la mà de Déu. Jo posaré un exemple molt clar. A veure, una casa, tu fas un manteniment, un any pintes, si tens la porta trencada la repares, però arriba un moment quan tu en aquesta casa han passat 10 anys, 15 anys, 20 anys i no has fet res, que has pogut fer una gran inversió com el centre social, la bambalina, que va costar al poble 200.000 euros, està molt bé, que de social, jo ho poso que entre comilles, també, d'acord? Però, bueno, però els carrers, el que diu este senyor, en part també té raó, vull dir, tenim carrers en no clots, cràters volcànics, on jo m'he deixat rodes del meu cotxe, a vegades hi ha carrers que tens que anar fent esses per salvaguardar tots aquests clots, hi ha carrers intransitables, però també vull dir una cosa, els veïns que vivim a Tres Cales també hem col·laborat amb això, eh? Perquè vull dir, quan arriba l'estiu i preparen tots els xalets pels lloguers, són els primers que aboquen mils i mils de litres d'aigua de les piscines. Això també deteriora el carrer. Vull dir, quan fem obres il·legals, som els primers que tirem les brosses d'estos residus d'esta obra allí on te mos sembla. I si no, vostès mateixos van anar al barranc que dona a la platja de la Sant Jordi i veuran com està tot ple de brossa de residus d'obres que s'han fet il·legals. Quan hi ha un abocador que se poden portar i ningú diu res. Som els primers que quan canviem la nevera, el congelador o el llit, ho tirem al primer contenidor que trobem. Vull dir, també una mica de consideració. Demanem que l'Ajuntament pagui una cosa, però nosaltres, molt, molt per l'urbanització, tampoc no hem fet, molts. Jo amb 21 anys no he tirat mai l'aigua de la piscina sobrant al meu carrer. I en canvi, la meva experiència és que jo vinc en un carrer que tot l'estiu, el dilluns fa el cable, vull dir, quan ve el xic de la piscina netejat, dilluns tinc aigua del veí, dimarts tinc aigua de l'altre veí, dimecres tinc aigua del veí, total, que surto al carrer sempre tinc aigua al carrer. Sempre. Ara, l'Ajuntament també, quan hi ha una ordenança que està prohibida tirar residus d'aigües, tampoc no ha fet res, eh? Vull dir, no ha fet res. Jo considero que l'urbanització ha caigut en un deteriorament i que diners a dia d'avui, i més en el deute que tenim de Convergència i Unió, no hi ha diners suficients per a reparar tota aquesta urbanització. Jo sempre vaig dir una cosa, que si cada propietari paguéssim uns 100 euros a l'any, podríem tindre un equip de jardineria, persones que se n'encarreguessin de l'enllumenat públic, perquè avui mateix un senyor ens ha dit que té els cables de la llum penjant. Avui mateix.
La ventada.
De la ventada. En el perill que comporta tindre uns llums, els cables de la llum penjats, uns pals de fusta que la meitat estan torts i l'altre està a punt de caure. Vull dir, jo, la veritat, a vegades penso, bueno, Antevic, això és una urbanització o què és? Perquè a vegades de broma he dit, a Beirut pots estar millor que a Tres Cales. Jo el que voldria també dir és el que és els contenidors de brossa. Els contenidors de brossa, a l'altra legislatura de Convergència i Unió, em vaig fer un tip de dir que estaven plens, que no recollien, que estàvem, bueno, teníem de tot voltant alrededor de la brossa. I en canvi tenim les mateixes recollides que es fan a l'hivern com a l'estiu, quan a l'estiu superem una quantitat infinita de gent. Després l'imatge que donem, una imatge pèssima per a aquella persona que està pagant per un lloguer que paga bastants de diners i surt al carrer i es veu que els contenidors de brossa, els vidres pel terra, plàstics volant, bueno, en fi, jo penso que ha d'haver un moment, jo he sigut la primera que he arribat en la bossa de brossa per tirar-la a la metlla de mar, al poble, perquè he voltat a tres contenidors i tres plens. I això m'ha passat tant en el govern d'Esquerra com m'ha passat en el govern de Convergència i Unió, eh? Vull dir, jo no culpo ni en uns ni els altres, però vull dir, les insuficiències que venim patint, la gent que viu a Tres Cales tot l'any o la gent de segona residència, és que clama al cel, la veritat, ho tinc que dir, vull dir, clama al cel. Jo no ho veig tampoc tan exagerat ni a les altres urbanitzacions com Calafat, que té altres problemes, com Sant Jordi, que té altres problemes, Roques Dorades, que en pot tenir uns altres. Vull dir, jo crec que ha arribat un moment en què l'Ajuntament té que posar fil a l'agulla i posar firmes en tot el que és l'abocador este incontrolat de mils i mils de litros de metres cúbics d'aigua de les piscines, perquè això deteriora els carrers. L'Ajuntament s'ha gastat uns diners per pavimentar uns carrers quan se segueix tirant l'aigua a fora. Se segueix tirant perquè jo he passat i jo ho he vist. Vull dir que, a veure, mos queixem que tenim el carrer enforat, però bueno, seguim tirant l'aigua.
Per tant, això hauria de ser una mica responsabilitat per part de tothom.
Jo crec que sí. Vull dir que els veïns també hauríem de ser conscients, i si el contenidor està ple, pues anar en un altre contenidor i tirar la brossa, i si hem de canviar els mobles, pues agafar-los i portar-los a l'abocador que està obert. En fi, no és més net el que més embruta, sinó el que menys embruta, ¿vale? Jo crec que també hi ha una mica així de deixadès per part de molts de veïns que viuen a Tres Cales, en certs aspectes.
Bé, jo per acabar el tema este, considero que els partits polítics en representació de l'Ajuntament hi ha que fer una reflexió molt profunda de com se fa un manteniment serio, rigorós, en les necessitats de cada urbanització, i això només se pot fer que hi hagi un vehicle, un instrument, que és una comissió mixta entre veïns degudament representats, legalment representats de cada organització, i que d'una forma transparent, jo vaig aplicar un sistema quan estava d'alcalde en el meu equip de govern, que era el 50% de l'IBI revertiu directament a la pròpia organització, i la gestió portar-la a aquesta comissió mixta entre ajuntament i veïns. I amb això crec que seria un punt de partida per poder analitzar, primerament fent un extracte de totes les deficiències que hi ha i després anar arreglant. Que si tenen inversions extraordinàries, jo crec que l'Ajuntament té la facultat per poder fer contribucions especials i aquestes inversions pues, que repercuteixen a tots els veïns de forma igual, no? I amb això té un mecanisme legal, que són aquestes contribucions especials, que seria com una inversió més si l'Ajuntament no pot donar més de si, perquè pensem una cosa, no és el mateix viure el casc urbà que les urbanitzacions. Les urbanitzacions tenen aquestes mancances, però també tenen uns avantatges, no? I és la tranquil·litat que tenen, és segona residència, sempre està considerat com a segona residència, per molt que alguns la tinguin com a primera residència, i per tant això afegeix que, a part del que justament reverteixi part dels seus impostos que paguen, també si sí que fer unes derrames importants en quant a inversions, tenen que fer unes contribucions a través d'unes quotes dels seus propis veïns, no?
I aquí parlem d'urbanitzacions, de Tres Cales, Calafat, Sant Jordi d'Alfama. També aquest mes de gener hem conegut, i a més pocs dies després d'aquest ple en què es va desestimar aquesta al·legació de la qual hem estat parlant en aquests primers minuts de Parlem-ne, l'espai de portaveus al Sempre amb tu. Què s'ha passat a filar a l'agulla? També un altre dels temes històrics de les urbanitzacions. En feien menció, el clavegueram. Hi ha hagut diversos projectes que han quedat en un calaix, però sembla que ara sembla que l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, ha agafat el compromís de trobar la solució definitiva. De moment, el que està fent és un estudi, des de ja mateix, que han comandat al Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del Consorci de Polítiques Ambientals, el COPATE, per determinar quina és la millor solució, si ampliar la depuradora actual o bé construir-ne una de nova, tot això tenint en compte que evidentment s'han de connectar les xarxes de clavegueram, com la de Tres Cales, que existeix ja doncs, tots els col·lectors instal·lats, no connectats a les llars, ni tampoc, evidentment, a cap col·lector en alta. Clar, s'haurà de determinar quina és la millor opció. Estem al 2019, sí, i això però, és un projecte que fa anys que existeix.
Sí, però el 2005, entre cometes, el promotor de Tres Cales se li va obligar a fer l'execució d'un clavegram sense tindre una estació depuradora, cosa que això va ser un error històric. Se van fer el clavegram sense tindre l'estació depuradora. Això ja han passat ja 14 anys. I voldria saber en quin estat està el clavegram quan no s'ha usat. Per tant, això ha sigut un error històric. D'aquells que li van obligar a fer-li, considero que va ser un error, aunque ell tenia unes obligacions, però primer s'havia de treballar en l'ACA, de fer una depuradora. Sí que es va intentar fer una depuradora, però per Tres Cales, a la primera fase, però l'oposició dels veïns d'aquella zona se van oposar perquè anava amb aquella zona, independentment de la depuradora que hi ha al casc urbà. Per tant, va haver una oposició. Jo crec que, jo no sóc un estudiós, però jo crec que la solució de les urbanitzacions històriques que no tenen clavegueram se té que fer una inversió d'una macrodepuradora que estigui connectada a totes les urbanitzacions, que estigui connectada a totes les urbanitzacions històriques, és a dir, m'estic referint a Sant Jordi, Calafat i Tres Cales. Però clar, l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la que financia les depuradores, perquè paguem el rebut de l'aigua, paguem un cànon que va directament a l'ACA, sí. El 2010 tenia un forat de 2.200 milions d'euros. I l'ACA va fer un pla de sanejament que no s'acaba fins al 2021. Per tant, em sembla molt bé que es faci un estudi si convé fer una ampliació de l'actual depuradora que tenim al casc urbà o bé fer-ne una independent, una gran macrodepuradora per totes les regions històriques. Això ja es decidirà al seu moment, però que va ser un gran error de fer una inversió de tot el sistema de clavegram sense tindre la depuradora feta. Per tant, això va ser un greu error. Llavors, ara, com funciona això? Pues, bueno, a Tres Cales, primera fase, pues, hi ha una vuitena transitòria de que mentre no es faci una depuradora o un sistema de sanejament adequat, pues cada vivenda té que tindre una depuradora biològica comuna, és a dir, pròpia de casolana, no? Però degudament a través d'un informe tècnic de l'enginyer de l'Ajuntament. No? Clar, això és una forma provisional, perquè això es diu segona, la transitòria que es diu, però que sí que es té que buscar una solució d'importància i d'envergadura de molts milions d'euros, perquè una macrodepuradora val molts diners, però clar, tenim que, per una part, l'ACA està fent un pla de sanejament propi, perquè, com he dit abans, el 2010 tenia un forat de 2.200 milions d'euros. Però bueno, tots els estudis que vulguin anar cap aquí... Ara, a veure, també tenim un problema al poble, no? I és que els olors que hi havia a la plaça del Canó encara estan per resoldre. Sí que estan vies de solució, que és aportar les aigües de la Rambleta cap a un col·lector en alta i d'allí portar-lo cap a la depuradora. Però bueno, ja fa 3 anys que això ja va. Ja
no,
fa
tres... Les olors que hi ha a la plaça del Canó, a la Rambleta i a la platja de l'Alguer.
Però això ja fa 3 anys que hi va. Ja fa 3 anys, eh? 3 anys que hi va, i encara no hi ha una solució definitiva amb aquest aspecte. Per tant, a veure, tot està molt bé que es pugui dialogar, parlar, planificar, estudis que hi puguin haver, però si un tema puntual, que és el que tenim, aquestes olors que tenim a la Rambleta, que tenim, i encara fa 3 anys que no s'ha solventat, pues això a mi em preocupa perquè és un tema que està ja pressupostat dintre els pressupostos que havien de fa 3 anys i encara no s'ha acabat d'executar. Per tant, soc reservat a l'hora de prendre unes decisions com és la situació definitiva de les urbanitzacions històriques. Històriques.
En aquest cas, evidentment, doncs, és una obra que ha d'executar l'Agència Catalana de l'Aigua, tot i que des de l'Ajuntament, i en aquest sentit, s'ha pressionat i, de fet, s'han mantingut diverses reunions amb els directius de l'ACA per desencallar aquestes qüestions. Entenc que, clar, no només és l'Ametlla de Mar a la llista, entenc que també hi haurà molts municipis que estaran en situacions paregudes, sí, o fins i tot en algun moment possiblement...
Sí, mira, t'ho dic una cosa, jo quan estava al Consell Comarcal havien 5 poblacions del Baix Ebre que tenien les depuradores en construcció i parades durant 5 anys, tiraven les aigües fecals al riu i els multaven, i això que l'ACA no les podia fer perquè no tenia finançament. I es multaven, vull dir, és una cosa increïble, no? És a dir, que no, la solució la tenien, però no la podien executar perquè estaven en una situació econòmica i financera lamentable, perquè devien 2.200 milions d'euros. I això, pues, evidentment, pues, i clar, com que tiraven les aigües residuals al riu, els multaven. I doncs, bueno, escolta, per què em multeu si vosaltres no heu paralitzat l'execució d'una depuradora d'aigües residuals? Perquè no tenia finançament per a poder-les executar. Ara ja està solventat això, esperem que el sanejament de l'ACA, que té prou ingressos perquè paguem en el rebut de l'aigua, paguem els nostres diners, tots els catalans, pues que puguin ja actuar no solament aquí a l'Ametlla. Vull dir, suposo que les urbanitzacions històriques té una prioritat sobre altres, perquè els errors passats de fa 30 o 40 anys, en la qual no es vellava per aquestes pel sistema de sanejaments i tot això, doncs, bueno, puguem tindre una solució definitiva per a la situació econòmica que ens trobem, doncs, bueno, no solament aquí a la Cala, sinó a Catalunya en concret, doncs ho veig a mig plaç difícil de que això pugui tindre una actuació clara i concreta.
Avancem, més qüestions. Parlem del pròxim ple demà a les 8:30 de la tarda en directe per aquesta casa, la Cala Ràdio. Coses com... hi ha una modificació de crèdit. Ja ho avançava l'alcalde Jordi Gazeni divendres passat, que es tracta de fer allò que ja s'ha vingut fent en aquests darrers anys en els pressupostos, que és incloure aquelles inversions per fer al municipi un cop ja es té assegurada la partida, que provén majoritàriament doncs, de subvencions o d'aportacions d'altres ens, com per exemple, per posar un exemple, la Diputació de Tarragona. En aquest pròxim ple s'afegiran aquestes quantitats econòmiques. Entenc que el seu vot en aquest sentit serà favorable.
Bueno, sí, nosaltres ja hem dit que quan les inversions que es fan, quan se fa la producció inicial, som cautos, som rigorosos, i fins que no tingués l'assignació de la subvenció, en aquest cas estem parlant de 2 subvencions importants, una és del PEN, del Pla d'Emergència Nuclear, que és una pavimentació asfalta del camí Tivissa i Espinal, que són de 51.000 euros, i després també per una xarxa de sanejament al carrer Candela, 30.000 euros. A partir d'aquí, quan ja tens un finançament en quant d'una entitat supramunicipal, com pot ser la Diputació o com pot ser el PEN, doncs ja pots filar prim de lo que són les inversions. Per tant, hi haurà una habilitació de crèdits d'una partida a l'altra, i com que hi haurà 81.000 euros d'aquestes 2 subvencions, pues se podrà asfaltar aquest camí, afegint també diners del pressupost ordinari, I després també tot el que és la xarxa de clavegram i de l'aigua, a part del paviment del carrer Candela, que està en un estat lamentable. A part d'aquí, això també, la reparació del poliesportiu, que s'havia pressupostat en 40.000, resulta que s'ha fet un estudi més rigorós i pujarà quasi més el doble, i també està contemplat amb esta habilitació de crèdit, no?
Sí, en aquest sentit, segons explica també el govern, és precisament perquè posar un paviment encara més resistent i més practicable.
Això vol dir que potser el que és el poliesportiu que s'havia pressupostat al seu moment per enguany al camp d'esports de la zona esportiva, potser no es pugui fer enguany. Sí que potser pot fer el futbol 7, que s'ha reduït en 4.000 euros menys del que estava pressupostat, i se potencia la reparació ferma del poliesportiu municipal. I després també és la contratació ja de que això va ser un error de no contemplar-ho a partir de gener a la plantilla orgànica de l'Ajuntament, que és l'ampliació de la plantilla del SUM en una infermera, que s'incorporarà ja a partir de l'1 de febrer, i ja es contempla aquí la retribució de... I això que reforçarà el personal del SUM. A part d'això, això té unes conseqüències dins del pressupost, i és que s'augmenta el pressupost de 12 d'Ajuntament, no consolidat, que eren de 12.051.000 euros, per això s'amplia la despesa amb 23.000 euros més. Entre el que hi ha ingrés i el que es gasta, s'augmenta amb 23.000 euros més, potser quedaria per 12.075.000 euros. I això, evidentment, hi ha uns paràmetres en què l'equilibri pressupostari és positiu, hi haurà un estalvi net també positiu de 840.000 euros, i la regla de despesa també es compleix. Vull dir que l'efecte és positiu. Demà, en paràmetres tècnics.
Correcte, les qüestions tècniques. Demà ho explicarem. Aquí a la Cala Ràdio ho podran escoltar a partir de les 8 i mitja de la tarda. Dit això, anem a parlar d'altres qüestions. Justament, aquest 2019 vam començar-lo d'enhorabona, almenys per la Cala. La primera brenca és Calera, la Rocío Cortés Vian, i justament aprofitant aquesta efemèride, l'Ajuntament ha decidit iniciar una mesura que s'aplicarà a tots els nadons que naixin des d'aquest 2019 a la població, amb una sèrie de regals, d'obsequis, que no són tan físics, sinó que són més per poder utilitzar. Per exemple, uns mesos gratuïts a la llar d'infants, a la piscina per natació per nadons, també el descompte, la gratuïtat per poder aparcar l'aparcament Llibertat, també des de la Societat Cultural es dona el carnet de soci, o també el de la biblioteca ja es dona d'entrada. Com veuen des de Plataforma Calera aquesta iniciativa que ha engegat el govern municipal?
Home, si és per fomentar la natalitat, em sembla bé, no? Perquè té que tindre una finalitat, això. Jo penso que, no és una cosa que tots els ajuntaments ho facin, això, no? Per tant, és una novetat, perquè estem parlant de tots els nascuts a l'any 19. I suposo que seria també els 2020 i 21, i això, per tant, això ja crea una dependència, no? Perquè si tu decidixes el 2023 o 2022 o 2020 no fer-ho, quedaria malament, no? El que es feia abans, i l'Ajuntament de l'Ametlla, el meu govern, senyor alcalde, se va fer el primer nadó de l'any. Se obria una llibreta d'una caixa d'estalvis de 25.000 pessetes, el primer nadó de l'Ametlla, i després hi havia una marca comercial amb un representant que també oferia productes. Sí. Això és el més normal. Aquí s'ha fet a nivell de Terres de l'Ebre, i hi ha alguns ajuntaments ho fan com a primer nadó de l'any. Ara, això implica, clar, si estem parlant de tots els nascuts de l'any 2019, té que tindre una finalitat, i és incrementar, veiem si això s'anima, la natalitat, no? Perquè si no tindria sentit. Vull dir, té que tindre una finalitat, això. I això té que tindre un seguiment, evidentment. Seria, per a mi, poc seriós de que enguany ho fem, l'any que ve ho fem, però després ja no ho fem. Vull dir, aunque un equip de govern pot decidir el que cregui més oportú.
En aquest sentit, sí que des del govern també justifiquen que es fa a través de serveis bàsicament municipals, i amb serveis que, tot i que en alguns casos tenen un cost, doncs sí que des de l'Ajuntament es poden assumir i també d'alguna forma incidir, per exemple, això, aquells primers mesos de vida del nadó, doncs ja puguin provar també la llar d'infants, puguin també provar aquesta atenció per nadons, que realment doncs, són serveis que s'ofereixen ja des del municipi i que tenen un bon resultat. I que tenen un bon
jo afegiria, personalment, com que això no se va consultar, perquè no té per què consultar-se amb un grup que està donant suport al govern, bueno, aquí els dos noms propis de la nostra població són Candelera i Pere, no? Cada vegada els nostres pares posen menys noms de Candeleres i Peres, no? I jo crec que també hi hauria que fomentar, incentivar, a través de també un regal especial, amb aquells pares que tinguin la valentia o bé la tradició de que si posen en una noia Candela o Candelera o en un noi que es posa Pere, pues que tingui un incentiu per no perdre's aquests noms que cada vegada pues, tenim noms més raros, no? I dintre de la legitimitat de que cada pare pugui escollir el seu nom. Per tant, també considero que això podria ser una reflexió de que, a més, si és Candelera o si és Pere, donar-li un incentiu, no dic econòmic, sinó un incentiu de més plus perquè el Pere i la Candelera puguin mantindre's amb este poble, no com passa a Tarragona, que cada vegada hi ha menys magís i menys tecles, no?
No, a Reus les misericòrdies.
I clar, i això, evidentment, si són patrones nostres, a través d'un fet simbòlic, puguin tindre este manteniment o esta excel·lència de que és un poble agafat en les tradicions, inclús en els noms. No?
Deixem a l'aire. Doncs, per tant,
sempre en la aquesta... llibertat dels pares.
Bueno, felicitar la Rocío i el Xavier, no? Que són els pares d'aquesta nena, no? De la Rocío, me sembla que es diu, la mare es diu Sandra, i el Xavier, felicitar-los i mira, almenys van ser notícia per coses bones que també...
També fa falta, no?
Sí, també. Exacte. I més quan se tracta d'un nen, sempre és una gran alegria per la família i per tothom. Mm.
Dit això, i deixant aquesta proposta sobre les Candeleres i sobre els Peres a l'aire, Peres jo crec que n'hi ha de Peres, eh? Candeleres
Peres
costen una miqueta més,
que Candeles.
Jo crec que sí. Bueno, ara potser posa un terreny...
Tenim dos gegants, no? Que, I per tant, no vull interferir... Bueno. Jo no vull interferir les famílies que són, tenen tot el dret legítim d'escollir...
Ara ja ho ha dit, senyor Font, eh? Ara ja ho ha deixat a l'aire.
Però jo posaria, ser consultat, escolta, posem un incentiu més per això.
Anem a parlar sobre més qüestions municipals, ja que parlàvem del poble, de posar-lo bonic d'alguna forma. També s'han fet algunes millores en la façana marítima, tot i que estan encara pendents de finalitzar les obres del port, i també esperem que el temps permeti acabar també l'actuació aquí a l'Avinguda Vall de Pijuan i el carrer Sant Joan amb tot allà el formigonat doncs, de la vorera de l'aparcament Llibertat. Sí que ja s'ha finalitzat els treballs de renovació de dos trams de baranes als miradors al port, al carrer Miramar, un doncs, a la zona propera a la plaça Joan Miró, l'altre a la coneguda com a plaça de la Merat. És doncs, també seguint una mica la línia que s'ha anat fent també en d'altres punts de la façana, canviant aquella balustrada blanca per aquest nou model més d'acer inoxidable en pedra al territori. També com veuen, no?, aquesta actuació per millorar també el...
Home, jo crec que era necessari, i més en l'estat en què es trobava actualment aquella barana, en què podia prendre algú mal o simplement apoyar-se i caure baix.
Però es van fer l'any 80, 84, 85...
Però el deteriorament dels llavant...
I després dins havia ferro, vull dir, se podrix...
Res dura una vida.
Evidentment. Jo, això de les baranes, he sentit alguna crítica de que el model no acaba d'agradar. Jo, més que el model en si, havia que fer una actuació, evidentment, important i que sigui fent-la, però sobretot que hi hagués seguretat en la pròpia barana, seguretat ciutadana, sobretot pels petits, que no pugui haver cap norma que pugui estar vulnerada perquè entre les baranes pugui haver una filtració d'un noi petit i, per tant, hi ha una seguretat. I dos, la duració, evidentment. Estem parlant del salitre de mar que, evidentment, actua molt, molt, molt a un ferro, per tant, hi ha de ser un material resistent a la façana marítima, no? Independentment del model
indistintament del model que s'hagi fet, t'agradi més, t'agradi menys, però sobretot és la
seguretat i resistència.
I aquí parlem d'aquesta qüestió, evidentment, també tenim xifres de turisme, les coneixíem ara fa uns dies, l'àrea de turisme passava a revista tota la la feina feta durant el 2018, i justament les consultes turístiques, és a dir, aquelles preguntes que fan la gent que ens visita, ve a l'oficina de turisme, o ve durant l'estiu al centre d'interpretació de la pesca, o als dos punts que es van obrir a Trescales i a Calafat, han fet que les consultes al municipi hagin crescut més d'un 50%, un 55% en relació al 2017. I això tenint en compte, si mirem les xifres de pernoctacions facilitades per hotels, càmpings, allotjaments turístics, van baixar de mitjana durant el passat any un 4%, seguint la mitjana de la resta de Catalunya. Per tant, tot i tenir menys ocupació, més consultes, un 50% més de consum, més d'un 50% de consultes sobre l'Ametlla de Mar. Entenc que és positiu que la gent, quan ve a la cala, pregunti què pot fer la cala, com descobrir la cala, on menja la cala, quines activitats pot practicar la cala, què es fa a la cala. No?
Jo, avui en dia, vull dir, quasi tothom, quan visitem algo, traus molta informació per internet, perquè, de fet, la web que tenim de turisme és una web bastant assequible a tothom, amb molta informació, sobretot de les activitats nàutiques. Jo suposo que Dani, el que és, el que és estar a turisme, aquí ho ha explicat diverses vegades, i sí que és cert que hem tingut me sembla que la consulta de 40.000 persones, o no sé si recordo ben bé els números, però a mi me va sobtar.
39.300, sí.
Sí, por ahí van les xifres. La gent té inquietuds, sobretot pregunta per les cales, la gastronomia i també molt de lo que és activitats nàutiques, que això a dia d'avui està a l'alça. No aquí, sinó que a tot arreu on vas, està pues, les motos aquàtiques, el lloguer d'una barqueta, en fi. Jo trobo que la feina que es fa des de turisme és molt positiva per la gent que visita el poble de la Cala. Gent que si està contenta torna, que això és lo més primordial, des de luego. I bueno, en fi, estos dos punts que sí que es van obrir, una Trescales i una Calafat, aquest any com a novetat, a part de tindre el centre del CIF com a informació o com l'entrada de l'Ametlla de Mar, l'oficina de turisme, també han servit perquè molta gent que viu o està de lloguer a Trescales, si no podia baixar l'Ametlla i tenia alguna inquietud, anava allí. Però sí que també demanaria pues, que les persones que estiguessin en un cert lloc, sobretot per atendre el turisme, tingués unes nocions bàsiques d'uns idiomes, perquè sí que ens van arribar alguna queixa de que alguna de les persones pues, no tenia noció, pues, per exemple, de l'anglès, quan és un primordial i principalment. Sí que molta gent és del país, com pot ser del País Basc, de La Rioja, d'Aragó, Madrid, però bueno, una persona que està cara al turisme ha de tindre una noció d'un idioma, com pot ser l'anglès, el francès, per entendre's de tota aquesta gent que va a consultar.
I anem acabant. Anem a parlar de la Candelera, ho hem deixat al principi per al final. Hem parlat d'aquest bus de les urbanitzacions, que és justament una de les novetats de la Festa Major, també buscar que la gent de les urbanitzacions pugui vindre, evidentment, a la nit, que és quan, de dia, evidentment, més o menys, tothom té més facilitats. En canvi, de nit és veritat que tothom vol sortir, fer la seva copeta de Festa Major i evitar agafar el cotxe. I qual cosa, i a part també el jovent que pugui vindre de Festa Major al municipi i els pares no haver-se de desplaçar fins al municipi, fins al nucli urbà,
sinó que
poden anar a l'entrada de l'urbanització i s'eviten uns quants quilòmetres i haver de passar per carretera.
Jo crec que això és important, i més avui en dia, en les tasses d'alcoholèmia que hi ha, sobretot en la gent jove, i crec que és un... Vaja, jo ho he trobat perfectíssimament superbé, perquè tota aquesta gent que vol baixar i beure una mica d'alcohol ho podria fer, quan hauria d'agafar el cotxe no podria fer perquè ja tens els Mossos a la rotonda.
Independentment doncs, del tema de l'alcohol, evidentment doncs, també és un factor utilitzar el transport públic. Esperem que sigui un servei utilitzat. Sí. Estava damunt la taula. Esperem. I és gratuït. A més, el programa de festes tenen els horaris i els punts per on passa. I esperant a veure si farem la Festa Major a l'Envelat, o la farem al poliesportiu, o la farem al carrer, o on la farem, depèn també del vent que ens...
Això obri un debat a la població, Envelat sí, Envelat no. Jo entenc que l'Envelat complementa una sèrie d'activitats perquè el poliesportiu no estigui congestionat, però també hem d'entendre que les fetges, les dates en què es fan les festes, doncs el vent pot ocasionar pues, malestar, no? I com va passar el diumenge passat, no? Llavors, ja que tindre una previsió, la previsió que dona el temps és que el dia 2 farà força set, com tota la setmana, i evidentment, pues, tot és previsió que es pogués fer al poliesportiu. I, per tant, el debat és aquest, no? Hi ha gent que, si poguéssim amb certesa de que l'envelat, ai, el temps acompanya, pues, va fer una bona funció l'any passat, però en temps així, pues, l'envelat és...
O també una altra ubicació de l'envelat, també podria ser possible.
Sí, però l'envelat, les ventades que fan aquí, ho saben al Perelló, perquè moltes vegades han tingut que córrer quan se fa la... El que passa que la fira la fan a l'abril, però que estem al febrer, i al febrer el vent forma part del nostre entorn. Bé, això és una cosa que depèn del temps. Sempre hem dit que si el temps acompanya la festa pot sortir millor, si el temps no acompanya, doncs hi ha que posar bona cara i gaudir de la festa major, no?
Una mica, què troben del programa de festes? Bueno, del que han paiscut ja en aquests actes preludi, del que ens espera a partir de divendres, de la pregonera escollida, una mica de tot el programa de festes que
bueno,
s'ha presentat.
Si em permet la Gemma, i vull fer només que... me va fer una grata satisfacció que la Fàtima Llambric sigui la pregonera. Primera, perquè és una filla del poble, que ha tingut una trajectòria durant 15 anys als mitjans informatius de TV3, pel seu rigor periodístic, ha tingut una menció d'honor del Premi Justícia de la Generalitat, i a part que és una bona escriptora, i he pogut gaudir del seu llibre, Sense cadàver, i per tant està molt ben executat aquest llibre, no? Per tant, felicito a la seva família, amb ella en concret ja tindrem el temps de poder-la felicitar, però crec que ha sigut un encert de que la Fàtima Llambric sigui la pregonera de la Festa Major de 2019.
I dels actes de festes?
Jo també penso el mateix, la Fàtima crec que serà una gran pregonera, des de luego. Estos últims anys els pregoners, pues, a mi m'han estat del meu agrado, com l'any passat l'Isabel, l'altre, un any també que va ser Josep Martí Blanc, va ser un magnífic pregoner, i bueno, en fi, a veure què mos espera el temps, i creuem los dits.
Bueno, a sortir el carrer això toca, aquests dies, i...
Naltros segur, Joan?
De que els dies es facin llargs i que les nits siguin bastant curtes, perquè passen també ràpides. Doncs, darrer minut, si volen felicitar les festes a la gent.
Pues sí, queda que felicitar la Festa Major. Els problemes que poguéssim tindre quotidians són èpoques de deixar-los de costat, viure intensament la festa amb familiars i amics, i que les preocupacions del dia a dia se deixen de costat durant uns dies. I molta salut.
Important.
Unes bones festes a tot el poble de la Cala, a tots els caleros, a tota la gent que ens vingui a veure per festes, que a vegades hi ha familiars que baixen per aquestes dates, encara que el temps ens acompanya o no, nosaltres intentarem gaudir d'ella al màxim, com sempre hem fet els darrers anys, no, Joan? I, en fi, ja la gent està molt atrafegada en pastissets i corassons, i, en fi, pues una bona festa major i... endavant.
També per a vostès, Gemma Margalef, Joan Font, regidors de Plataforma Calera, també la seva gent. Gràcies. Fins a propera. Bona Festa
Gràcies.
Major.
Gràcies.
Bona Festa Major.